tarda a tothom. Avui em sembla que no tenim notícies.
No.
Bé, el primer de tot us agrairia que, com sempre, silenciéssiu els mòbils, que no soni, perquè a vegades sona, val? I bé, us vaig a presentar el ponent d'avui. El ponent d'avui és el doctor Guillem López Casasnovas. Durant tot aquest any, durant tot aquest curs acadèmic, nosaltres cada trimestre hem portat un especialista en economia de la salut. El primer trimestre vam portar el doctor Pere Ibern, el segon trimestre va vindre el doctor Vicente Autun i aquest tercer trimestre ve el doctor Guillem López Casasnovas. És un honor per a nosaltres que vingui. El doctor Guillem López Casasnovas és doctor en econòmiques i en dret, em sembla, no? És catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, havia sigut de la Universitat de Barcelona. Ell va ser el meu director de màster, em va aprovar, no sé per què. Però bé, quan mires el seu currículum, vaig veure l'altre dia, té com a 134 fulles. Si explico el currículum, se'ns faran 3 quarts de les 7, o sigui, millor que no. Jo crec que és molt important, que sempre diu, és el primer, que el doctor Guillem López és menorquí.
Això sí.
I de Ciutadella.
És molt important.
El de més ja ha sobrevingut. És creu de Sant Jordi, mare de Josep Trueta, i és una de les persones que més saben sobre economia pública, sobre hisenda pública, sobre economia de la salut, que et va ensenyar. I bueno, és un honor que vingui aquí avui. I avui ens parlarà d'això que veieu aquí, que és economia productiva al servei del benestar de les persones. Moltes gràcies, Guillem.
Gràcies, també. Gràcies. Bé, bona tarda. Permetreu que tutegi. Jo sóc de la mateixa generació que molts de vosaltres. Sóc emèrit, vol dir que sóc pensionista, i el tenir amics que han prosperat en el món de la sanitat i que tenen orgull de pertinença em permet que de tant en tant m'invitin en aquestes trobades, de les que últimament el que intento és treure la salut del seu forat i vincular-lo en el benestar general, perquè siguem conscients que la salut és important en la mesura que és una part del benestar de la gent. Tot el que faré avui està en aquesta transparència. De fet, els meus credencials són els dos que hi ha baix. Jo he fet la meva formació a la Universitat de Barcelona, però sóc fundador de la Pompeu Fabra, per tant, des del moment zero. Vaig fundar el Centre de Recerca en Economia de la Salut, el que encara puc dirigir. I això són els referents intel·lectuals meus. En aquest moment sóc emèrit, vull dir que ja m'ha acabat la fase docent, tot i que continuo encarregat de tota l'àrea d'economia pública de la universitat, de la que he sigut vicerrector, degà, en el moment fundacional de la universitat, que va ser molt, molt guapo. I us he posat que estic afiliat a la Barcelona School of Economics, però us haguera pogut posar moltes altres afiliacions que al llarg de la vida he mantingut, i la més curiosa de totes és que sóc acadèmic numerari de la Real Acadèmia de Medicina, que és una cosa rara, perquè sóc l'únic economista que ha entrat a l'acadèmia amb aquesta càtedra, que no és estrictament de ciències de la salut, però que suposa un reconeixement per la contribució que diferents persones, Vicente Ortuño ja el coneixeu, el Pere, el propi Enric, han fet en el món de la sanitat. Per tant, m'identifiquen a mi en el reconeixement aquest, però és extensiu a un grup de gent que des dels anys 80 van començar a fer l'anàlisi aplicant l'economia a un món que normalment era incòlum en aquest tipus d'anàlisi, que era el de la salut. Estic aquí culpa de l'Enric. Per tant, si en l'obreta que utilitzaré per exposar idees no us agrada, ell és el culpable, i sempre podeu dir aquell mallorquí qui us va donar la tabarra, això serà correcte, perquè si no us agrada millor que sigui mallorquí, i si us ha agradat recordeu que sóc de Ciutadella de Menorca. Molt bé, doncs a mi m'interessa l'economia en la mesura que millora el benestar de la gent. No tinc interessos amb el món financer, tot i que l'he vist molt de prop, perquè he fet 12 anys en el Consell de Govern del Banc d'Espanya, a l'època prèvia a la crisi, Espanya va bien, i quan va ser tot un desastre, i fins i tot en el tram final que de la recuperació. Però he vist els governadors diferents, he vist els bancs de prop en el Consell de Govern del Banc. Però tota la meva experiència, tant en la salut com en les finances, només m'ha interessat en la mesura que ho he pogut traduir com l'ha afectat a la gent, quin impacte ha tingut amb el benestar. Jo no sóc un economista massa convencional, perquè tothom sap de la meva independència, no afiliació, i això me fa bastant imprevisible. No sóc orgànic de cap partit ni de cap tendència, i això me permet dir el que penso en cada circumstància. I afortunadament, ara que ja sóc major, tinc possibilitat d'escriure a bastants diaris. M'han obert la tribuna de diaris de diferents colors, i tot el que puc pensar, ja que no el puc vehicular directament, perquè us deia, no sóc orgànic en cap partit polític, el manco ho escric, i qui vulgui em faci cas, i qui no, no passa res. Abans de fer qualsevol anàlisi, si aquí tinguéssim tot el temps del món, que no el tenim, us animaria a que féssim això que se'n diu el balanç de país. Un DAFO, on veiem quins són els actius que té Catalunya i quins són els passius. Els passius vol dir quines són les nostres debilitats, les amenaces que tenim, i, per l'altra banda, amb els actius, el que són les fortaleses de país i les oportunitats que tenim en les diferents conjuntures. Això no és cap veritat revelada, cadascú els pot valorar de manera diferent, i de fet això és el que marca molt l'anàlisi econòmica, que és l'apreciació que fem tots nosaltres sobre les coses que van bé i les que van malament. Des d'un punt de vista crític, si algú diu que tot va malament, jo trauré una llista de les coses que van bé. I si algú diu que tot va bé, trauré una llista de les coses que siguin millorables. Això és bastant acadèmic, diguem així, és molt crític, dona un sentiment d'insatisfacció que és molt propi dels que fem anàlisi econòmica. Mig got ple, mig got buit, sempre hi ha la possibilitat de millorar el que tenim per bé del benestar de la gent. No sé què dir-vos de cadascuna d'aquestes coses, perquè això és la meva valoració en concret. Fixeu-vos aquí, no sé si teniu com estàs de vista. Això són els actius. Això avui en dia és un avantatge, com a la pel·lícula és un país per vells, que en principi estem en una situació millor que la de països amb els que es podem comparar. És la setmana passada que havia estat a Anglaterra veig molta gent pensionista que en la poca pensió pública que dona el Regne Unit han de treballar. Veus persones molt cascades que fan neteja a hotels, a cases, etc. O sigui, nosaltres ho tenim millor resolt. En aquests països, bàsicament anglosaxons, no hi ha tanta propietat de l'habitatge. Molta gent viu de lloguer. En cases o que són d'un estàndard molt baix, que són les de les community, que diuen de la comunitat, que són públiques a preu rebentat, però que no se'n resol l'altre dijous, i altres que la tenen en propietat i tenen bones cases. Però penseu que nosaltres tenim un parc d'habitatges concentrat a les persones grans molt, molt important. El 85% de les persones grans tenen casa en propietat i n'hi ha un percentatge addicional que tenen fins i tot dues propietats perquè tenen segona residència. Per tant, la pensió monetària, que ja dic que la nostra és més alta que la pública que tenen, per dir alguns, els anglosaxons, s'acompanya d'unes menors necessitats de despesa perquè en general no paguen lloguer. I les persones grans, entre les que m'acompanyo, tenim una capacitat adquisitiva que no està malament en comparació amb el que ja comencem a constatar amb les generacions joves. Per tant, tu tens una economia en la que la gent gran viu relativament bé, amb una xarxa social que déu-n'hi-do, això és una prova, el que avui es reuniu, això al Regne Unit és molt difícil de trobar, xarxa social, hi ha molta gent que viu sola, especialment als Estats Units, que busquen precisament en la feina el seu únic element de socialització. I, per exemple, als Estats Units trobes gent que a supermercats i per preu simbòlic està al costat de la caixera amb una borsa on ajuda a posar el que el comprador ha gastat a canvi de tenir dues frases: avui fa bon dia o fa mal dia, com està avui, how are you today, que això bàsicament en molts països nòrdics és l'única interacció que aquestes persones tenen. Per tant, no estamos tan mal, el loro que deia aquell, no és mal país, aquí on estem, aquest és un actiu. En els passius, bueno, pues, agafem el que vulgueu. Ara sí que... El que vulgueu. La productivitat la tenim molt malament. No podem pagar bé en els que treballen perquè les empreses fan uns productes que en el mercat s'han de vendre a preu rebentat. El cost salarial és una peça molt important d'aquests serveis i si no pots fer créixer el preu, l'únic que pots fer és pagar malament. Quan això és una part de la pel·lícula, no passa res, val més tenir aquest tipus de serveis que no tenir-ne. Sempre els diuen els del meu poble que es queixen del turisme, a Guadalajara no es queixen del turisme perquè no en tenen. Per tant, val més tenir-la que no tenir-la, però alerta si en tens molt, perquè tota l'economia s'orienta en la mateixa direcció i tota la resta d'activitats més productives se van desapareixent. Activitats més productives vol dir que tenen uns problemes de finançament amb una conjuntura determinada més grans que els que té o ha tingut històricament el turisme, que necessiten un capital humà format, que no es tracta de moure cafès i bocates de llonganissa, sinó que requereix més capital humà, en la mesura que això no ho conreues, un dia te desapareixerà. I el poc que te queda és gent que marxa. El que conreuam, capital humà, les portem. Cadascuna d'aquestes coses té pros i contres que els podrien analitzar en si mateix. El fet, per exemple, que el bosc he posat que tenim un país que no es pot repenjar en el sector públic, ho he posat com un actiu. Què vol dir? Que com que no es podran repenjar en el sector públic, cada matí quan ens llevam necessitam un xute d'adrenalina per tirar endavant, i ho hem de fer en sentit propi, en sentit d'autònom, de treballador per compte pròpia. Per tant, aquesta millor independència del que sigui la regulació pública l'hauríem de conreuar. És un país que sempre ha estat molt abocat a l'exterior, a l'estar al front marítim, ha fet que quan hi ha hagut una carestia d'agrícola o ramadera, etc., les naus han surcat la Mediterrània, per tant la gent espavila, no es mor de gana. Quan hi ha crisis autàrquiques pròpies, en lloc de llepar-se les ferides, marxen. Això és molt comú a tot el Mediterrani. En el meu poble estan descobrint ara tots els antecedents dels minorcans, que diuen Argèlia, que van emigrar amb una de les onades de fam. Bé, i ja està. Bé, això és un poc. Cadascú podria fer la seva, però convé no ser molt dramàtic que no estàvem tan mal, com deia, però tampoc ens podem abombolar de que les coses van molt bé, perquè no hi van. No hi van, que aquest és el missatge del tràiler de la pel·lícula. A mi els temes, com us deia, m'interessen en la mesura que ajuden a sostenir l'estat de benestar. Per tant, el tràiler de la pel·lícula ja és molt clar. Si tu tens un creixement de l'economia que no pot pagar bé en els teus treballadors, quan tu tens retribucions d'empleats que estan per sota, fixeu-vos, calculat de 27.000 euros a l'any, no hi ha capacitat de generar flux excedent ni pels propis treballadors de finançar el seu propi benestar. Si li imputes tots els serveis que tenim, totes les prestacions econòmiques per cada ciutadà de Catalunya, algú que no guanyi un mínim d'això, a través de cotitzacions i d'impostos, no ajuda a finançar les càrregues que assumeix. No les dels pobres, que aquests ja és un consens que tenim, que la gent que no té renta ha de tenir les prestacions igualment, sinó les seues pròpies com a gent treballadora. Això és la categoria aquesta que se'n diu ara de treballadors pobres. Per tant, això en aquest moment no va gaire bé, perquè el que està creixent en termes de productivitat no permet aquestes retribucions mínimes. Per tant, el problema de Catalunya, similar amb això en el d'Espanya, no és que hi falti creixement. Estem avorrits de veure la televisió que Espanya creix més que la mitjana dels països de la Unió Europea, i encara avui, si mirem les notícies que es donen del que ahir es va presentar a la Càmera de Comerç de Barcelona, la idea de que dintre d'Espanya, Catalunya, de les bones. Tot això és, ho veurem en un moment amb un poc de detall, fictici, no té rellevància en termes de benestar. Perquè el que és important pel benestar no és la tassa de creixement del volum de l'economia, sinó el creixement, la variació de la renta per càpita. Però no és una qüestió de volum, de quantitat, sinó és una qüestió relativa de volum dividit per número d'ocupats, número de famílies treballadores, nombre de població. Per tant, aquí tenim un problema que significa molt bé, fixeu-vos, ja havia fet diversos articles sobre això, perquè aquí on va començar tota aquesta disbauxa, la manera en què els polítics i els mitjans llegeixen l'anàlisi econòmica va començar, ho vaig viure en pròpia carn, quan miraven la situació de Menorca, que era la que jo me mirava ja de jove, i la d'Eivissa. Eivissa creixia en dos dígits i Menorca molt per sota. Però clar, Eivissa entrava una quantitat de mà d'obra monumental per fer aquell volum, quan ho dividies pel número de persones que ajudaven a fer aquell volum, el per càpita baixava dràsticament. Hi ha altres elements, a part d'aquest, que veurem, però signifiqueu-vos molt clar en dues coses, que surten sovint en els polítics, diguem així, o en els diaris. Diuen, l'economia ha crescut un 2,3. Bravo, tothom aplaudeix. El dia següent diuen, i l'ocupació ha crescut un 3%. Bravo. Les dues coses no poden ser bravos. Perquè si l'ocupació creix més que el volum del PIB, vol dir que la divisió està baixant. Per tant, hauria de fer vergonya que apareixi responsables de la política econòmica que diguin les dues coses com si fossin un èxit. Les dues, a la vegada, no poden ser un èxit. Si tu crees més ocupació que volum de PIB, vol dir que la divisió està baixant. Val. Tot això ho han fet a través d'una contribució que fa Catalunya, i en realitat l'art de la Mediterrània en el seu complet, d'orientar-se, de focalitzar tota l'economia en el món del turisme. De cada vegada és més gran, quan fas els càlculs, la part de l'economia que depèn del turisme. Repeteixo, turisme és un eufemisme que té coses diverses, però posem de moment el rètol amb el turisme. I aquí passa el següent. L'Estat té un dèficit comercial molt important. Importa mercaderies més que no exporta. Se li diu el dèficit de la balança comercial. La manera de sufragar aquest dèficit és fent un superàvit molt gran amb una altra forma d'exportació, que és el turisme. El turisme dona les divises, les compres de dòlars, d'euros, de iens que necessita l'economia per cobrir el dèficit comercial. Per tant, tota l'art mediterrània, només amb el turisme de l'art mediterrània, les divises que genera ajuda a tapar tot el dèficit comercial. Per tant, per l'Estat espanyol som un xollo, perquè estem produint una activitat que l'Estat necessita per tapar els forats del funcionament normal de l'economia. Bé, fins aquí no passa res. La divisió de treball, a tu toca fer això, els de Extremadura fan bestiar, etc. O sigui, no ho estic criticant, però sí que estic criticant que l'Estat, per bé de fer créixer l'economia, està ajudant a que entri una ocupació a preu molt baix. I això ho demanen bona part dels empresaris que estan en el sector, que per ser competitius necessiten una ocupació que cobri poc. En aquests moments això és tan exagerat que la situació que tenim ara, que tenim 100.000 aturats a Catalunya, 100.000 aturats, els empresaris estan queixant de que no troben treballadors. Els van a buscar a Sud-amèrica es van a buscar, vol dir, ja és conegut. Les associacions de càmpings van fer una aventura al Perú per reclutar. Què està passant aquí? Que amb el que paguen aquests empresaris per ser competitius, per rebentats, no troben mà d'obra local que vol compensar de suficientment el no treballar estant al paro, perquè tenim un estat de benestar que dona un aixopluc que déu-n'hi-do. El qui pot marxa fora, perquè en els salaris vigents fa poca gana treballar, i els que no, entre treballar per 1.200 euros i els que poden rebent una renta d'inserció de 850, m'estic més 850, 600 o el que sigui, i ja faré un pot d'economia submergida per compensar. I això està passant. Per tant, tenim un sector que diu que necessita ocupació i, per altra banda, tenim un nivell d'atur molt gran. Aquí hi ha una disfunció molt important que té a veure amb l'esforç que està fent l'Estat de que la roda continuï generant ocupació per generar divises per sufragar els interessos, els dèficits comercials. I l'Estat com ho fa això? Ajuda a moltes iniciatives que són dubtoses. Per exemple, l'IVA de l'hostaleria està més baix que la resta de països. Es queixen l'Unió Europea de que l'IVA del 10% hauria de ser insostenible, però clar, si l'Estat vol que els preus que cobrin l'hostaleria siguin baixos, com més baix siguin els impostos, millor. Després dona una cosa que és molt important, que és els fixes discontinus. Fixes discontinus és per un empresari relativament còmode, els atén treballant i la resta de temps van a l'aixopluc dels diners del subsidi públic. En el meu poble, si encara conec empresaris del calçat, per exemple, que també té dues temporades, el calçat d'estiu i d'hivern, que diuen, si a mi en aquella època que ja estava en el mercat m'haguessin deixat això dels fixos discontinus, encara seria viu. Comença a haver-hi queixes d'empresaris de veritat que diuen que és això de sufragar en diner públic el que permet que el cost de l'empleo de mà d'obra en l'hostaleria sigui més baix. Segueix això? Per tant, l'Estat està facilitant aquesta competitivitat de parts del sector turístic a través d'una regulació laboral laxa i una fiscalitat baixa. No per la resta. La resta paguen impostos, etc., que d'altres coses ajuden a sufragar aquest sector que en si mateix és deficitari en termes de benestar, perquè com us deia, la mesura que no pagues un sou mínimament d'uns 27.000 euros a l'any vol dir que no te'n surts la capacitat de finançar els propis serveis que tu estàs utilitzant. Per tant, això no ho tenim bé. L'Estat li va bé la història aquesta, però Catalunya, que és la que fa rodar la roda, ho ha de fer cada vegada creant més ocupació que no renta, que vol dir baixant la productivitat, pagant relativament malament. Si l'Estat reconegués això, també no ho va veure, ho podríem acceptar, però tinguent en compte que els costos indirectes, els estralls que genera aquest sistema de funcionar, l'Estat els acompanyés. Per exemple, si necessitem més ocupació de mà d'obra de fora i sabem que aquesta mà d'obra de fora ve acompanyada de nivell de capital humà més baix, que entren a les escoles a mitja temporada, que cal habitatge i no n'hi ha, etc., etc., l'Estat podria fer l'aixopluc d'això. Aquí on no arriben els suports de les administracions territorials. L'Estat se'n renta les mans de tot això. Els empresaris necessiten gent que reculli fruita a Lleida, però qui se n'ha de preocupar d'on han de dormir aquesta gent i que mínimament de la seva sanitat és l'Ajuntament o és la Generalitat. O sigui, fixeu-vos que en el finançament autonòmic, per exemple, de la Generalitat, no hi ha cap factor que tingui a veure amb el nivell d'immigració, per exemple. Val? Res. L'Estat se'n renta un poc les mans i ho deixa a que ho faci les administracions territorials. En un context d'elevat dèficit fiscal entre el que és la contribució de Catalunya en el conjunt de l'Estat i el que l'Estat retorna, o dit d'altra manera, no retorna, inclòs aquí tot aquest aixopluc per als serveis socials, converteix el dèficit fiscal en dèficit social. I d'aquí també pateix la criatura, perquè veiem retribucions relativament que empitjoren en termes reals i veiem una precarietat molt gran. Perquè clar, quan l'associació de Campis va a Perú i parla de que la retribució mitjana que en trauran són 1.200 euros o 1.400, a Perú se'ls obren els ulls, però quan venen aquí i veuen que 1.400 no tenen ni accés a habitatge ni que els mercats estan molt cars, entren a la part fràgil, precària de la distribució de la renta. I llavors, a falta d'un bon aixopluc de serveis socials, el poc que hi ha dona la impressió que se'l mengen ells. I això és un mal símptoma. És un mal símptoma perquè trenca la cohesió social. Apareixen les exageracions, l'escena dreta en fa tot el... Però és la culpa dels immigrants el que està passant? No. És culpa nostra. És culpa nostra. És culpa d'acceptar un model econòmic que és vassall de l'Estat i permetre políticament que l'Estat se'n beneficiï en tota la generació de divises que estem fent sense assumir els danys col·laterals que aquest model d'ocupació genera, que és ocupació de gent de fora amb unes necessitats particulars. Llavors aquí tenim els tres problemes junts. Les empreses no poden pagar més perquè estan en un mercat madur molt competitiu. L'Estat li convé que continuen fent coses i fa un ajut a les empreses per la via de la fiscalitat i de la regulació del treball. I els estralls que aquest model genera queden a mans d'una administració territorial que sense mitjans acaba generant la imatge cap a fora de que són els immigrants els que es mengen els nostres serveis públics. Això és una medida molt, molt dolenta per el que se'n diu la cohesió social del país. Ara afinaré un poc més l'argument i ja després ja m'aniré un poquet en coses concretes. A veure, fixem-nos en dues idees que a casa tots les practicam. Perquè, per cert, jo a vegades m'ha fet vergonya parlar de l'economia d'aquesta manera, però economia, i per l'arrel etimològica, és oikos nomeia. Nomeia vol dir norma, criteri, principi. Oikos vol dir el propi, la llar. Ecologia, economia, ecografia, tots els ecos aquests és el mateix, és el propi. Per tant, darrere els termes de l'economia hi hauria d'haver coses que les nostres padrines, que els nostres avis puguin entendre perfectament, perquè són les regles d'una bona gestió de casa pròpia. I a casa pròpia sabem que una cosa és la renta i l'altra és la riquesa. Igual que les empreses saben, una cosa és el compte de resultats de final d'anys i l'altra és el balanç. Tots sabem que una cosa és consum, que és molt diferent a la inversió. La inversió, l'estalvi, és fer possible consum pel futur. El consum present és el que entra per el que surt. Tant, un concepte completament dissociat del que seria una bona gestió oikonomia de la casa. Renta, consum, tot això és un flux cada any. És això que diuen molts de si salvam la temporada. L'horitzó és salvar la temporada. Si amb el traspàs que han fet per aquella botiga, a final d'any en surten els comptes i si ho necessiten traspassar-ho. Això és l'economia de flux, que se'n diu. És una economia, fixeu-vos, que va de temporada en temporada i que en determinats sectors es preocupa molt poc del capital. És allò de l'any que ve ja ho veurem. Es preocupa molt poc del capital humà. Si jo no sé si l'any que ve el tindré aquest treballador. Aquest treballador m'he de preocupar de formar-lo, m'he de preocupar d'incentivar-lo perquè l'any que ve li doni un plus si sap parlar català o sap parlar anglès. Si jo no sé si el tindré en aquest. Són tots són temporers, tots són volanters. I en una situació com aquesta, els incentius a invertir són molt pocs, perquè si inverteixis en un treballador que no saps si l'any que ve el podràs o el voldràs tornar a contractar, no tens cap aquest incentiu. Per tant, fixem-nos que en aquesta línia hi tenim tot coses de curt termini. Un flux, un compte de resultats, salvar la temporada, la taxa de descompte, viure el dia. L'important és arribar a final de mes. Aquests conceptes estan molt lluny del que és una bona administració pròpia. Per una administració pròpia saben que la renta no és la riquesa, que el consum no és la inversió, que més enllà del compte de resultats hi ha el patrimoni. I quan l'activitat econòmica afecta el patrimoni col·lectiu, el patrimoni important per la societat no és el privat, no són els actius i passius de les empreses, són també el patrimoni en un sentit i abast ample. El patrimoni natural, el patrimoni cultural, aquelles coses que són de tots i que ningú els sent com a pròpies. Tothom espera que els faci, que se'n preocupi un altre. I dintre d'aquest patrimoni, el que us comentava, el capital social, la cohesió social, el bon funcionament del país. Tot això està molt lluny d'una economia que es basa en la línia de dalt. Interessar-se per lo segon requereix canviar bastantes coses del cap, entre altres, què entenem per al PIB. El PIB, com més guerres, més PIB, ho sabeu en això, no? Si jo encaso amb el majordom, la renta baixarà. Abans el pagava, ara ho fa per amor. Per no fer el comentari feminista més escandalós, a cases amb la senyora de neteja i el PIB baixa. Et separes de la senyora i la contrates, el PIB puja. El PIB no tenim altra alternativa, però és una olla de disbarats. Com més prostitució millor, perquè les coses que es fan per amor no cotitzen, no generen transacció, les coses que es fan pagant sí. Segueix tot això. Per tant, fins i tot amb el cas aquest sabem que tot el que mou el PIB està molt lluny del que es pot considerar una societat rica. En qualsevol cas, agafis el que t'agafis, el flux o el balanç, sempre mira termes relatius, no te miris termes absoluts. Qui la té més gran? No. És en relació amb el que tu és com a país. La riquesa, el PIB, l'exèrcit. Aquesta idea de volum és molt típic de països imperialistes. A veure, qui la té més grossa, l'exèrcit, l'armament, etc. Perquè en l'imperi això era molt important. en el benestar, això no és important. Suïssa té una renta per càpita que ja voldrien tots i és un país petit. En termes de volum, és una caqueta. En termes relatius, les coses canvien molt. I si parlem en termes de benestar, hauríem de parlar de la distribució, perquè quan parlem fins i tot de dades relatives, estem parlant de rentes mitjanes, el PIB mig, el PIB per ocupat, el PIB per renta familiar bruta disponible, els actius en relació a la pressió demogràfica, per exemple, però com es distribueix aquest PIB per càpita o aquesta renta familiar? Això és important, és un element que genera un grau major o menor de cohesió social. La literatura es diu, sempre que una economia creix, com la de Catalunya, en termes de volum, la desigualtat augmenta. Val. Per alerta, que una cosa és que la distribució s'eixampli, que vol dir que la desigualtat augmenta, i l'altra és que es polaritzi, que hi hagi una concentració dels que tenen molt poc i dels que tinguin molt. En termes de diari, se'n diu això la desaparició de la classe mitjana. Si la classe de mig de la distribució desapareix i es concentra entre molts rics i molts pobres, ja no tens només un problema de distribució, tens un problema de polarització, de que tens dos pols que en el fons és el primer símptoma del deteriorament de la cohesió social. Alerta en la polarització. No te preocupis tant, preocupa si vols també de la distribució, però alerta en caure en la polarització. La polarització que en aquests moments més preocupa, en el meu entendre, i que més pot afectar la cohesió, és la que provoca l'habitatge. Perquè aquí hi ha dos extrems manifests entre la gent que no té res i la gent que té. I llavors, si no resolem aquesta pel·lícula, podem prendre mal. Un altre element que convé sempre vetllar és pels acompanyaments que fem. La societat ha de ser compassiva. Hem de ser actius en reduir les desigualtats. Primer, hem de mirar qui ho finança en això. Qui ho finança? Si part dels estralls de la desigualtat que tenim ara ve de la immigració i això beneficia bàsicament la generació de divises que ajuda a sufragar el dèficit comercial, l'Estat ha d'ajudar aquí, no ho pot deixar en mans dels ajuntaments ni de la Generalitat. Aquests acompanyaments hi han de ser. I després, sempre també, quan fem els anàlisis d'aquest tipus, analitzar-ho en termes de capacitat adquisitiva. Un euro no compra el mateix aquí que al Batete. Per tant, quan us dono una pensió de 100, per alguns llocs és 106 i aquí és 92. Per tant, l'anàlisi en termes de benestar sempre és en termes reals de capacitat adquisitiva. Quan es diuen, per exemple, en el finançament autonòmic, en el finançament sanitari, ens diuen que Catalunya ja té, si fa no fa, la mitjana del que és el finançament, es estan dient en termes nominals, no en termes reals. Si apliques la capacitat del poder de compra que té un euro sobre el territori, continuem estant per sota. Si te preocupen els temes de benestar, has de fer l'anàlisi en termes de capacitat adquisitiva, de rentes familiars brutes disponibles en termes reals. Tot el demés és argument que polítics utilitzen i a vegades economistes s'hi afegeixen per enredar la troca. Hi ha que saber un poc d'economia per no deixar-se guiar pels economistes i pels polítics que els hi fan el viu-viu. A partir d'aquí, tot això que us he comentat ho podria il·lustrar, aquí he posat Balears, que ha passat a la productivitat, aquí teniu Catalunya i aquí teniu Espanya. Fixeu-vos, entre el 80 i el 2000 creixia tot, dividend demogràfic, taxa d'ocupació i productivitat. En aquests moments, a Balears hi ha només la taxa d'ocupació, productivitat juga a la contra. I a Catalunya, tot el que és productivitat és la frangeta aquesta blava, que ja no pinta res. Per tant, tenim un problema. En tot el període 2000-2024, la productivitat és encefalograma plano. Si les empreses no són més productives, o, dit d'altra manera, les empreses que no siguin prou productives no poden pagar més. No és perquè no vulguin, no, eh? És que no poden pagar perquè no poden traslladar a preus un salari més alt. Per això hi ha tantes empreses que tenen tanta por a la pujada del salari mínim, que és el que li convendria al país. Si ara féssim una pujada important de salari mínim, certament hi hauria empreses i parts dels sectors productius que s'anirien al cel, que no podien repercutir a preus i que per tant hauria de tancar la barraqueta. Això òbviament generaria problema social, perquè el que està aturat i el que ha perdut la renta és normal que et sublevi. Però si no aconseguim aixecar la retribució, és a dir, que en el mercat hi existeixi les empreses més competitives, a llarg termini estem morts, estem caient, fixeu-vos, en els darrers 24 anys estem caient en picat. A diferència de l'Estat, que té més coses que jugar que no aquesta concentració que té Catalunya amb el sector aquest de baixa productivitat. Sobre l'anàlisi, per fer un poquet de números, si agafes el PIB per càpita, PIB per càpita és el PIB per ocupat, que és normalment el que diem la productivitat, cada ocupat quin valor afegit afegeix, però també hi ha aquest factor, fixeu-vos, el número d'ocupats per la població. Número d'ocupats per població. Fixeu-vos que en la mesura que tu tens una immigració que genera una ocupació, bona o dolenta, genera ocupació, però que arrossega 3 o 4 nous catalans, nous residents, el càpita baixarà. En els escorxadors, què tenim? En els escorxadors tenim immigrants que venen de països de l'est, que fan feina totes les hores del dia, venen sense família i cada dos mesos agafen l'autobús i se'n van a Bulgària. Okay? També tens persones que venen de Latinoamèrica, entren com a turistes, i el suegro, la consuegra, quatre nanos, etc, etc. Això no és dolent en si mateix, si li donem una bona acollida. Però mentre no li donem, vol dir que per un ocupat que ens ve de fora ens han d'entrar 4 o 5 més de població. Per tant, la renta per càpita baixarà. Es veu com això, que no se li dona la importància suficient, la té. Més encara, podrien separar dels ocupats quina és la part que té capacitat, a dir, una població activa, que estan en edat laboral. Hi ha un fenomen d'entrar en el sistema i estar aturat. Perquè si a més l'ocupació que generes està acompanyada de més atur, si llegiu les estadístiques que van sortir ahir, són espectaculars, augmenta l'ocupació, però també augmenta l'atur. Com pot ser això? Ve tanta gent que augmenta l'ocupació, però també augmenta dels que tots estan residents a Espanya, l'atur. Això incideix també amb el cost de manteniment de l'estat de benestar. Perquè tenim un estat de benestar, com us deia al començament, que no està malament. Per el que veiem a la resta del món. Bé, tot això és literatura que si algú vol mirar, la subvenció en aquests moments arriba a moltes coses, també en el fuel del transport. Aquí ara hi ha un poquet de pànic amb això, perquè si ens creiem les propostes de la Unió Europea de normalització de la petjada, el transport pujarà de cost. Si puja de cost, el low cost que tenim, que és el que alimenta aquesta demanda de perfil baix es pot ressentir molt. Llavors, fins ara l'Estat l'està subvencionant en el carrosser, per ajudar. Però fixeu-vos, ens ajuda amb una cosa que, com diria Callés, camino de la perdició. Camino de la perdició per nosaltres, per l'Estat no, per continuar generant divises, que és el que necessita per tapar els forats del dèficit comercial. Per tant, en aquest terreny ens hauríem de fer valer més. Deixeu-me que us acabi amb tot això, és detall, com ho ha vist el Banc d'Espanya, que diuen les últimes dades disponibles, etc. Tot això no ho intentaria saltar. De fet, li oferia a l'Enric que si el PowerPoint algú vol analitzar a més detall, us ho puc deixar perquè us el quedeu, pel que vulgui demanar. Resum del que he dit fins ara. El que ens falta per passar de la renta al benestar, penseu-vos, el PIB generat per hora treballada, traduït en PIB per càpita, traduït en com aquest PIB per càpita arriba a la renta bruta disponible. La renta bruta disponible és el que te queda a la butxaca després de pagar impostos i rebre prestacions. Per continuar, el benestar, per convertir la renta familiar bruta disponible en benestar, hi ha que restar-li algunes coses, com per exemple, quin tipus de treball es genera. Hi ha tipus de treball que són enriquidors, com més treballes, més en saps. En molts sectors que està creixent l'economia catalana no és això. Com més treballes, més et desgastes. Estàs fent el mateix, que és avorrit i a més de cada cop és més vell, ets tu més vell. Per tant, això és important, no és només tenir la renta, és renta a canvi de què. I traduir-ho en benestar social vol dir que a part del patrimoni personal de cada família, suposar que aconseguim aquest èxit de millora, hem de també imputar com això afecta el patrimoni col·lectiu. Com aquest sistema de generar renta per la via de l'ocupació, per la via de la immigració, per els treballs que no vol fer la gent d'aquí, l'Estat subvencionant-los, etc, etc. Això com es correspon, per exemple, amb el que està passant a la llengua. Per mi és incomprensible que a hores d'ara permetem que empresaris contractin treballadors de fora sense garantia o almenys donar un aval per donar suport a l'habitatge. Me sembla que és un dèficit nostre molt important com a ciutadans que no tinguin nassos per anar a un Mercadona de torn i demanar que ens atenguin en català. Les empreses haurien de saber, igual que els taxis, tots els que estan en el front line del servei, que tenim uns drets a utilitzar la nostra llengua. I per ells, pels propis immigrants, els hauria de suposar un plus de coneixement, una prima lingüística. Un supermercat hauria de saber pagar millor a una caixera que està en el front line que no un que està sense conèixer llengua de cap tipus reponent en els estancs. El plus, la prima de lingüística, hi hauria de ser. I ja no us dic si ens ficam en termes de patrimoni natural. Aquesta és una lluita que jo, en el meu cas, la té molt sentida, perquè quan us comentava que vaig començar la batalla Menorca-Eivissa, Menorca va fer una opció molt forta per ser reserva de la biosfera, que vol dir que ens lligaven de mans amb patrimoni natural per cuidar-lo en lloc de trinxar-lo, que és el que va fer Eivissa, que òbviament és pa per avui, pan per demà, perquè Menorca té unes possibilitats d'expansió en patrimoni natural que Eivissa ja no té, que Eivissa ja ha perdut. Dues frases més perquè ens alertin de la necessitat d'estar atents el que pugui venir a futur per corregir-ho. A futur vol dir que cada dia tenim missatges de polítics i de mitjans que necessitem més treballadors i que l'economia, per funcionar, que vol dir per fer més volum, per fer més divisa, ha de continuar sent competitiva en retribucions baixes. Això cada dia Foment, Pimec i alguns polítics que acaben amb aquest parany. Aquest parany té dos problemes, i amb això acabaré. Es diuen les dues malalties. L'Enric, els metges de la sala, no els hauran vistes en el Richardson o en els llibres amb els que han estudiat. Es diuen malalties en sentit econòmic. La primera és la malaltia holandesa. La malaltia holandesa és quan un sector econòmic emergeix amb molta facilitat, és molt fàcil fer negoci, s'acaba menjant tota la resta de sectors. Es diu holandesa per record del que va ser el boom dels tulipans. Tothom va fer tulipans. Es van deixar fer moltes altres coses i després, quan es va veure que això era una bombolla, la terra era erma. Un altre cas molt conegut és el de Xile. Quan es descobreix el coure, tothom es llença en el coure. Clar, llavors, si tota l'economia llença en el coure, quedes completament dependent del preu del coure. Perillosíssim. Quan neix el turisme a molts llocs, aprofitant el patrimoni col·lectiu, fer negoci és relativament fàcil. De fet, el risc més gran que els hotelers assumien quan negociaven amb els turoperadors, era l'època de la passeta, era el risc de canvi del turoperador. En què cobrarien? En dòlars, en lliures, en iens? Això era l'únic risc, perquè per trobar diners en el banc no hi havia problema. Les entitats financeres et facilitaven bastant que construïssis, perquè era un negoci que se sabia que no necessitaves una hipoteca, el negoci era la hipoteca. I l'oferta que tu feies, hi havia cua de compradors. Els turoperadors, d'un any per l'altre, compraven les places. Si algú ha estat en el sector, ho pot recordar. Llavors, tota la resta d'activitats que abans es feien, industrials, d'orfebreria, de manufactura, en el meu poble hi havia bisuteria, hi havia calçat, hi havia una diversificació bastant notable, tothom deixa de reinvertir en el seu per fer apartaments. Apartaments que te facilita el sistema financer i el sistema d'operadors estrangers te contraten d'un any per l'altre. Per tant, és la garantia d'un any per l'altre. Et paguen anticipadament. L'únic risc és si el dòlar pujarà respecte a la pesseta o fa respecte a la lliure. Això, en termes econòmics, es diu que té un cost d'oportunitat molt gran. Fas una cosa i deixes de fer-ne moltes altres. T'abraces en el curt termini el salvar la temporada, la renta, el flux, a les coses que són relativament senzilles i deixes les que són complicades. El calçat tenia dues temporades, els que feien metal·lúrgia havien d'anar a les fires, havies d'agafar la maleta i sortir tu a vendre, que és molt diferent de tu tenir la propietat del sòl i que te vinguin a comprar, que és el que passava amb el sector turístic. Això, portat a l'excés, sempre, repeteixo, millor tenir turisme que no tenir-ne, però alerta si el turisme o aquest tipus de turisme t'acaba menjant la resta. Faig la nota abans de que se m'oblidi. Turisme, jo no crec la divisió primari, secundari, terciari, agricultura i ramaderia, indústria i turisme. No, no. Hi ha turisme que és més sector industrial que algunes activitats industrials. Indústria turística. La indústria turística és saníssima. És una indústria que reposa, reinverteix, amortitza, que contracta treballadors de manera continuada, que li importa molt la reputació perquè han de tornar, etc. Això és igual o millor que la indústria metal·lúrgica. El problema del turisme és aquella activitat d'una sola transacció. Aquí te pido, aquí te mato. T'he posat que te venia que cobraria 50 euros per peix fresc. No és fresc, però el mateix font que no tornaràs, la possibilitat de que tu tornis aquí, a Arenys de Mar, i que vagis en el meu restaurant, són probabilitats concatenades, és quasi zero. Per tant, la reputació, en general, compta menys. Per tant, de nou, d'hostaleria, hi ha de bona i dolenta, no vull posar tothom al mateix sac. La segona malaltia, i amb això ja acabo, és la que se'n diu malaltia de Baumol, de Baumol. De nou, perquè no era un economista del segle passat. I ell observava que amb algunes activitats havies d'anar molt alerta. Quines activitats? Les que eren molt intensives de treball. És a dir, que per fer el que s'havia de fer, pràcticament no requeries tecnologia. Era sempre la força de treball. L'exemple que posava ell era la de les barberies. A ningú se li acudia que per augmentar la productivitat del barber s'haguessin de tallar els cabells més ràpid. Per en lloc de fer 10 talls al dia, en fessin 15. També ho deia de les activitats més de l'oci. Posa l'exemple de les orquestres. Les orquestres tenen els mestres que tenen i ningú se li acudeix substituir 4 violins i posar un altaveu. O ningú se li acudeix demanar que toqui més ràpid per poder fer 3 sessions al teatre, etc. Per tant, hi ha activitats que són intensives de mà d'obra. Si l'activitat és intensiva de mà d'obra, el treballador voldrà com a mínim cobrar la inflació, perquè la seva capacitat adquisitiva no perdi. Per tant, voldrà que pugi un 5% o un 4%, el que sigui la puja dels salaris, quan la seva activitat, productivitat, no ha augmentat de gens. Per tant, tot el que ell pugi en salaris haurà de repercutir en preus. Si puja un 5% el seu salari, la seva retribució, al anar a tallar-se el cabell haurà de pujar un 5%, perquè no li diguem que sigui més productiu tallant més ràpid. Quan això passa, repercuteixes en preus el que sigui el teu cost salarial, pot passar dues coses: que el mercat desapareixi. Abans el meu avi es anava a afaitar les barberies quan ja començava a ser molt ca, doncs algú va inventar una fulleta d'aquestes que es tira i les barberies ja no les veu gent que es vagi a afaitar. Amb els crios està passant una cosa igual. Abans portaves el criu a la peluqueria, però venen unes màquines, que no sé si els heu vist, que pràcticament valen el mateix, que anar una vegada a la peluqueria, vas esquilant i no queda tampoc massa malament. Per tant, un sector que era de mercat desapareix. Ja no anem a afaitar-nos, ja no portam els crios a la peluqueria. L'altra possibilitat és que tu ho traslladis a preus i que ja no siguis competitiu. Llavors, o baixa la demanda o l'oferta te treu del mercat. Fixem-nos, per tant, que aquest tipus d'activitats tenen la malaltia de la falta de productivitat. Recordeu, per exemple, en els hotels, quins són els darrers invents de productivitat que heu vist? La barra lliure per anar a menjar, s'estalvien els cambrers de bellugar, perquè te bellugues tu a buscar el menjar. Ara, de la productivitat es diu, sí, perquè les quelis, segur que són les quelis, tenen mal d'esquena, demanar que els dits siguin, però és per la seva salut, no és per la productivitat. Per tant, fer un llit, fer una neteja d'habitació, etc., ara igual que fa 200 anys, eh? Llavors, si les Kellys han de cobrar com a mínim això, o bé se'ls demà paga, que és del que es queixen, o bé han de fer un producte als empresaris que tingui prou valor afegit per anar a un lloc ben pagat, amb un preu prou alt, que permeti una retribució a les, als treballadors ben pagats. Si no millores el valor afegit del producte, si no aconsegueixes la disposició a pagar per un preu més alt, si has de ser competitiu a preu rebentat, acabes pagant malament. Pagar malament, és una frase de marxista, ho pots mantenir si tens això que se'n diuen, en deien, l'exèrcito industrial de reserva, que vol dir un grup de gent que està disposat a fer aquelles feines que aquí no es volen fer perquè són a preu rebentats, amb la il·lusió de que quan venguin, per aquests 1.200 euros, això serà xauxa. I es troben amb la realitat de que 1.200 euros no tenen ni lloc per dormir. Per tant, en resum, la meva seqüència de l'economia, el benestar, es basa molt en el tipus de model productiu. Necessitem anar canviant el model productiu, activitats que puguin pagar millor els treballadors, deixar de pensar en termes de volum, hem de pensar no en tasses de creixement, sinó en creixement relatiu, hem de pensar en altres coses que no siguin només el PIB, que no sigui només salvar la temporada, que generin una reputació que la gent valori, que darrere la reserva de biosfera o darrere una costa tan maca com la que teniu aquí, doncs hi hagi gent que estigui disposat a pagar perquè no li és igual anar a Menorca que anar a Eivissa, anar a Arenys que anar a Lloret. I ha estat un gust fer una estona a Lloret, no? A Arenys, sí. Moltes gràcies.
Bon vespre. Respecte a veure si us sabré explicar-m'ho, eh? Aquests treballadors que venen de fora, que fins i tot els van a buscar fora i que sembla ser que pretenem arreglar l'economia del país o una part de l'economia del país amb tota aquesta gent, hi ha una cosa que crec que vostè no ha dit i jo moltes vegades l'he rumiada. Aquesta gent que ve de fora fan moltes transferències de calés cap als seus països. Vol dir que això de que venen a arreglar el dèficit de la balança, en certa manera, dius, bueno, ja, tinguem en compte els calés que aquesta gent, encara que guanyin poc, els calés que surten del país, que han vingut aquí al país, però que ells els facturen altra vegada cap a fora. M'entén? Sí. Això és el que no acabo de veure. Si haurem, si vostè ho pot explicar-me una miqueta, si qual.
És correcte el que diu. El que passa és que això que veiem molt, en termes de quantitat, és poc. Respecte de la generació de divises que es paga en els empresaris per fer aquesta feina. Una part petita se la queden aquests treballadors i de la part que es queden aquests treballadors, una part encara més petita és la que tenen la possibilitat d'enviar-la fora. Si fas la multiplicació, això que diu és important, és una sortida de capital, però són cacuets.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies, eh? Volia preguntar-li tot això, ara que es parla molt de la IA i que molts llocs de treball, tant de la immigració com nostre, dels d'aquí, es substituiran per la IA, i hi ha empreses que estan traient, això com afectarà a l'economia? Perquè serem més pobres? La productivitat pujarà perquè una màquina és més productiva que nosaltres? Aquesta és la pregunta, moltes gràcies.
Moltes gràcies. La resposta correcta és no ho sé. La més tocada diria que pel que he llegit es diu que hi ha una sobre un càlcul excessiu sobre la pèrdua de llocs de treball. El Premi Nobel que més ha treballat en això, que es diu Daron Acemoglu, per si us surt la paraula. De fet, ahir hi havia un article a l'Ara sobre aquest tema d'un analista. Diu que, contràriament als més catastrofistes, les consultores aquestes diuen que perdem un 20% de la població. Els càlculs d'aquesta gent és un 5%. Però, atents, que això juga en contra. La intel·ligència artificial substituirà treball relativament ben pagat, d'alt valor afegit. De fet, l'altre dia, en el Consell Assessor de la Cambra, en el que estic, presentaven ahir les dades, però us ho havia mirat, les start-ups comencen a fer figa aquí. Hi ha els que més ràpidament estan traient població ocupada en la intel·ligència artificial no són els de productivitat baixa, són els de productivitat alta que tenen un capital que els substitueix. A la part baixa, que és la de bo molt, la IA no farà estragos, perquè qui hagi de fer el llit, això no ho farà la intel·ligència artificial. I qui ens hagi de cuidar nosaltres, per molt que es digui que hi haurà robots i la punyeta, tranquils, que... Per tant, jo crec que sobreviurà la productivitat baixa, que és la intensiva de mà d'obra, la que estava parlant ara, i la que patirà primer serà la de valor afegit alt, ben pagada, perquè a més les empreses els interessarà més que altres poder-los fora, perquè és aquí on hi haurà un estalvi més gran per l'empresa. Totes les empreses aquestes que estan fent start-ups, que estan fent disseny de tecnologia, consultores, medicina, la part assistencial no, la part de recerca sí. La part de medicament, per exemple, la intel·ligència artificial serà capaç de fer un disseny de medicament personalitzat molt millor que 10 anys del Centre de Recerca Genòmica. Els advocats patiran. Ara bé, la intel·ligència artificial ha tret una cosa. No mira mai el context, mira les decisions. Les dates que agafa és coses que s'han fet. No el contesten el que s'han fet. En la mesura que el context és important, òbviament el context per fer un dit no és important, però per activitats d'anàlisi econòmica, jurídica, etc., el context pot ser important, la situació familiar on s'aplica la jurisprudència, etc., alerta que el ChatGPT comença a fer cagadetes molt grans amb les decisions.
Hola, bona tarda. Ara que estem en la declaració de renda, paga els mateixos impostos un senyor que cobra molt diners o una empresa, l'IRPF, per exemple, paga més o menys que nosaltres, un salari normal? No sé si m'he explicat. O sigui, jo per exemple pago un 21%, una empresa que paga un 10% o paga més. O el senyor Amat Ortega paga, per exemple, més diners o menys.
El tema important d'aquí, que és molt... Quan m'he saltat allò de la distribució de la renta, que té a veure amb el tema que me diu, i bé, a veure, és aquí. La situació actual és la següent. La fiscalitat és dual. Rentes de treball estan més castigades que les rentes de capital. Per tant, si la seva declaració de renta té molta renta de treball, males notícies. Si té rentes de capital, perquè té dividends, té alguna plusvàlua de mig termini, o sigui, no feta a curt termini, li sortirà millor. La raó. Això no és una cosa que puguem dir estrictament ideològica. Si tu toques les rentes de capital en un context global, els castigues, els puges el tipus, se t'escapen. El capital migra a toc de clic. Deslocalitzar capital és superfàcil. Amb un context de la Unió Europea, global, paraïsos fiscals, dintre de la Unió Europea, països que juguen a la contra, Holanda, Irlanda, Bèlgica, que no segueixen les normes de la pròpia Unió Europea, és molt fàcil. Deslocalitzar treball és més difícil, especialment el treball que és de manufactura. Si és treball intel·lectual, també és fàcil deslocalitzar. Treballar a Holanda per consultories, per consultores d'Espanya. Per tant, primer, la composició de la renta que has de fer ara importa com es composa. I després, altres factors. Si ets autònom i vas per IRPF, si vas per SL, millor. Fixeu-vos la idea. L'IRPF grava la renta, els ingressos. L'impost de societats, si crees una societat, grava els beneficis. Quina és la diferència entre ingressos i beneficis? Beneficis, ingressos, menys gastos. Per tant, a la mesura que tu, com a treballador, petit empresari, crees una SL, pots intentar deduir més coses que l'IRPF t'hauràs de menjar. Però, si crees un impost, si t'agafes l'impost de societat, hauràs de fer, hauràs de portar els comptes. Bones notícies pels gestors. A vegades el que t'estalvies de pagar més impostos és el que hauràs de pagar al gestor. I una frase que a alguns els hi va quedar gravada, perquè me va sortir de més del cor, quan me va demanar, sembla que era un Basté o un d'aquests, què és per vostè una persona rica? Vés-hi, una persona que no paga impostos. Per què? No és perquè sigui un raca, no, eh? És simplement perquè té prou diners per muntar una enginyeria fiscal que, tot i que li costarà els quatre cases, els guerrers i això, per fer l'embolat, encara estalviarà més amb els impostos que evitarà pagar. No frau fiscal, no dic, és eludir a través de muntatges, aprofitant els forats que té la legislació fiscal, de manera que el cost de muntar l'enginyeria fiscal és menor que els diners que t'estalvies. Si tu tens molts diners, ho pots fer i acabaràs no pagant impostos. Acabaràs pagant quatre cases, qui sigui, o Garrigues o la consultora.
Alguna altra consulta?
Bé, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Per acabar.
La palla de la denúncia.